Francesc Duch, tinent d'alcaldia de Desenvolupament Urbà i Habitatge, bon dia i gràcies per atendre'ns.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Aquesta setmana, del 22 al 28 d'agost, serà al capdavant del consistori com a alcalde accidental, en substitució de Mireia Ingla. Quina agenda té per aquests dies?
Doncs mira, la veritat és que ahir mateix, ja només arribar, vaig poder fer una primera entrevista, em vaig apropar a la policia local per parlar amb l'inspector en cap i que em posés el dia doncs, de la situació a nivell de seguretat de la ciutat durant aquest estiu. I bé, la veritat és que la valoració és molt positiva, que el nombre d'incidències és baix i que tot està controlat. Per tant, una de les primeres preocupacions que teníem com a govern és el tema de seguretat i, per tant, doncs, comprovar que està tot al seu lloc. A part d'això, tant avui com demà tinc previstes algunes visites, tant a temes dels habitatges que s'estan construint actualment de protecció oficial, tant les cases dels mestres com els 60 pisos de Jeroni Pujades, i també tenim previst doncs, fer una visita al Parc de Collserola per tal de que ens informin de com està anant tot el tema de prevenció d'incendis, que també, per sort, és un tema que aquest estiu doncs, ha estat... no? Tot i que ha tingut unes setmanes molt complicades amb les últimes pluges, doncs, entenem que la situació s'ha normalitzat, però també aprofitarem doncs, que ens ho expliquin de primera mà. I després doncs, algunes obres doncs, això. Tenim moltes obres en marxa aquest estiu i una de les coses doncs, que voldré fer doncs, precisament és el seguiment d'aquestes.
Parlem un moment primer del que vostè ha avançat, que ha anat a visitar obres de promoció que estan en marxa, parlava de les cases dels mestres, com van aquestes obres i quina és una mica el calendari que ara mateix s'està preveient.
Sí, doncs les cases dels mestres, de fet el que és la constructora ja pràcticament ha acabat les seves feines i ara estan en una fase on els usuaris dels habitatges doncs, tenen la feina d'acabar els seus habitatges. Per tant, doncs, fer cuines, fer els terres, pintar, tota una sèrie de tasques diguéssim, que es van deixar doncs, perquè els mateixos usuaris s'ho poguessin acabar i ara estan en aquesta fase. Per tant, tot just sortint d'aquí aniré cap allà a visitar-los i veuré exactament en quin punt estan, però la idea és que bueno, són uns habitatges que ja estan molt avançats i que a partir d'aquí del setembre doncs, començar tota la fase de legalització dels habitatges, de petició del que és la protecció oficial, etc, etc.
Perquè els oients se t'assassin una idea, les cases dels mestres és una idea de masoveria urbana, així es va iniciar, entenc que així continua. Viuen, no hi viuen encara, sí. És a dir, el procés de feina s'ha de fer mentre els usuaris hi viuen?
No, encara no hi viuen, fins que no estigui acabat tot el procés no hi podran entrar. En tot cas, és això, és un projecte cooperatiu que va iniciar-se fa molt de temps, no? A partir de la masoveria, durant tots aquests anys s'ha anat ajustant doncs, una mica a la realitat també normativa i doncs això, és una col·laboració, en aquest cas doncs, entre una cooperativa i una administració pública. I bueno, estem molt contents, de fet és una proposta referent que és possible que inclús tingui algun guardó en el futur. Per tant, estem molt contents de que aquests pisos s'acabin i que tot el procés constructiu doncs, hagi anat molt bé, com ha sigut el cas.
Quants usuaris viuran?
Això són 11 habitatges, alguns doncs, són dues persones, alguns una persona, depèn.
Ja que estem parlant d'habitatge, m'agradaria preguntar-li sobre un dels temes que preocupa, de fet, més els santcugatencs per l'elevat preu de l'habitatge a Sant Cugat, però el juliol vam tancar el mes coneixent que el nou pla d'habitatge assequible preveu la construcció de 1.389 habitatges abans de 2030. És un pla que, com avançàvem fa unes setmanes, ha estat aprovat per Promusa, però del qual no tenim encara massa detalls, perquè entenem que el volíem presentar també en roda de premsa a partir del setembre. Aprofitem que el tenim aquí per intentar esbrinar una mica més què ens pot explicar d'aquest pla d'habitatge assequible.
Sí, de fet és un pla que ja es va presentar fa temps.
A finals d'any, em sembla.
A finals d'any passat, on es va fer una visió general del document. Aquest document ja ha fet una tramitació dins dels organismes de Promusa i ara sí que ja és el moment d'explicar-ho en obert, diguéssim. Per tant, aquest setembre, em sembla que és el 12 de setembre, tenim prevista una taula d'habitatge en la qual doncs, aglutinem tots els actors de la ciutat involucrats en temes d'habitatge i els explicarem doncs, de primera mà aquest pla. És un pla que els titulars ja han sortit publicats i, per tant, els coneixem des de fa temps, però que busca, doncs, això, arribar a un 10% dels habitatges de Sant Cugat el 2030 siguin de protecció oficial, d'algun règim de protecció. Per tant, és un pla molt agosarat, és un full de ruta que ens el creiem i que dobla l'anterior pla de promoció que existia, que tenia l'objectiu d'arribar al 5% d'habitatges de protecció oficial a la ciutat. Per tant, és el resultat de molta feina durant aquests mesos de govern, en el qual, doncs, hem introduït en el pla, doncs, noves propostes, nous emplaçaments que han anat sortint, tant en la majoria dels casos ja sigui en zones d'equipaments municipals que es pot transformar per tal de fer habitatge dotacional per joves o per gent gran, perquè ens entenguem, o a través de parcel·les privades en les quals, a través d'una certa negociació, s'arriba, doncs, a una modificació de planejament en la qual aflora o permet que un percentatge important dels pisos que es construeixin en aquest indret, doncs, siguin de protecció oficial.
Deixem que li faci un parell més de preguntes sobre aquesta qüestió, perquè la gent es faci una mica d'idea del mapa de la ciutat. A quins indrets veurem aquest tipus d'habitatges que potser ara actualment no n'hi ha?
Sí, el pla és molt transversal i afecta tota la ciutat, excepte les Planes, potser. Jo diria que a la Floresta hi ha bastantes promocions, a Valldoreix també n'hi ha, a tocar del centre, al Pla del Vinyet, tot el nou barri de Can Ametller també, evidentment, és una de les grans apostes del govern i de futur i de ciutat. I, per tant, doncs, és una distribució com molt a tot arreu del municipi. Creiem que és interessant que puguin haver-hi aquestes promocions i que la gent, inclús dins dels mateixos barris, doncs, pugui seguir visquent a la ciutat.
I amb quines empreses estan havent de negociar? Com, per exemple, van haver de negociar també amb la farmacèutica Ferrer per poder tirar endavant en un futur el planejament urbanístic i de promoció que tenen pel barri de Sant Francesc.
Sí.
Els altres indrets, amb quines empreses han hagut de negociar o estan en procés?
Bé, més que noms d'empreses, jo diria que al final són possibilitats de llocs. Llavors, hi ha casos en què són particulars, promotors, no?, o propietaris d'un sòl, que ens pot arribar a interessar des de lo públic, com altres situacions on es tracta una empresa. Jo crec que això és el menys important. En tot cas, l'important és que des de l'administració es poden arribar a acords amb els privats, doncs, per tal de fer que aparegui sòl disponible per fer habitatge protegit, que és una de les grans mancances que ens vam trobar, que realment un municipi on no hi havia sòl disponible per fer promocions d'habitatge públic.
I sembla que, entre altres coses, també aposten per l'habitatge cooperatiu. En què consisteix?
Sí, de fet, ja vam fer, abans de fer vacances, diguéssim, ja vam fer una reunió amb les cooperatives i els vam explicar ja amb una mica més de detall, desgranant del mateix pla d'habitatge, un percentatge important dels habitatges que es preveu fer en el futur passaran per aquest sistema. Creiem que és un sistema molt interessant en el qual, doncs, no suposa tant d'esforç per l'administració i, en canvi, ens assegurem que aquells habitatges, doncs, són de protecció, a un cost assequible i, a més, amb el sistema cooperatiu, que també introdueix, doncs, molts avantatges, diguéssim, comunitaris, diguéssim, en el viure de la ciutat. Per tant, és un sistema de cessió d'ús, que és un sistema que volem repetir i que el mateix pla desgrana, doncs, en quines promocions creiem que és més idoni i quines menys.
Parlant de on s'hi volen posar habitatges i on no volen, que ho tenen molt clar, que és a Torre Negra, no es vol edificar.
Això ho tenim clar.
Això ho tenim molt clar. I el juliol, de fet, van tancar amb una bona notícia per la ciutat pel que fa a la protecció d'aquest espai natural. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va rebutjar el recurs presentat per Núñez i Navarro, propietari d'una part dels terrenys, contra la qualificació de les 165 hectàrees d'aquest entorn com a sòl no urbanitzable i donava per bo aquest ordenament urbanístic de la zona que impedeix la implantació d'habitatges a l'espai. Amb tot, l'Associació de Veïns de Sant Cugat, propietaris de Torre Negra, que és una altra part important de petits propietaris de terrenys que hi ha en aquesta zona, avançava ja a finals de juliol que presentaria una demanda per danys i prejudicis, una demanda que explica avui el diari Tot Sant Cugat que podria ser milionària i de més de 200 milions d'euros, apunta el president d'aquesta entitat. Com ho valora i com afrontaria en qualsevol cas una demanda d'aquestes característiques l'Ajuntament?
Sí, aquest matí ho he vist, la notícia aquesta que ha sortit publicada. En tot cas, entenem que forma part de tot aquest procés que va començar fa més de 30 anys, en el qual la ciutat va decidir que no volia desenvolupar urbanísticament aquest àmbit. Per tant, nosaltres en aquesta línia doncs, hem seguit treballant. La sentència del juliol doncs, ens reafirma en aquest sentit, i de fet és una sentència històrica, perquè després de gairebé 30 anys de processos judicials, doncs, definitivament s'ha reconegut que l'Ajuntament de Sant Cugat, el poble de Sant Cugat, pot decidir sobre el seu territori i el que es pot construir i el que no. Per tant, a partir d'aquesta valoració, no? de posar en valor i de molt contents d'això, doncs evidentment és possible que surtin encara demandes, o com és el cas de propietaris, de petits propietaris o de grans propietaris, que en aquest cas ja no per la via, diguéssim, administrativa del planejament, sinó per la via civil, doncs demanin unes certes compensacions econòmiques. Jo crec que l'important és que l'espai està preservat, no es construirà, i a partir d'aquí doncs entenc que s'obriran nous escenaris en els quals doncs evidentment haurem de parlar amb tothom i a veure si es pot arribar a un acord o el que sigui.
Perquè estan oberts des de l'Ajuntament a arribar a una negociació o un acord per compensar el que ells demanen?
Per compensar no, perquè el sòl és no urbanitzable. Aquests terrenys eren agraris o forestals abans de l'any 77, en el moment que es va decidir que això era sòl urbanitzable. Han passat uns anys, molts judicis, però l'espai ha sigut el mateix, amb la mateixa naturalesa, i per tant doncs, entenem que no és motiu d'expropiació ni d'indemnització. En tot cas, sí que evidentment estem oberts a parlar i a veure quines possibilitats hi ha per tal de que la ciutadania de Sant Cugat pugui gaudir d'aquest espai de la manera més plena possible.
Parlem de les obres, que també comentava vostè que aquesta setmana farà visita d'obres a diferents indrets de la ciutat durant l'agost i part de juliol. L'Ajuntament i tots els ajuntaments aprofiten que les ciutats que no són turístiques es buiden per fer manteniment i obres. Com estan anant aquestes obres? Algunes afecten a escoles, altres directament a carrers. Estan sobre el previst? Començarem setembre amb la ciutat més o menys endreçada?
Sí, a mi pel que hem arribat fins ara les obres segueixen el seu ritme, per tant no hi ha cap contraindicació, totes les que es van anunciar doncs es tiren endavant. De fet és el que et dic, encara no he tingut oportunitat d'anar-les a veure totes. Demà farem un recorregut extens, diguéssim, per poder comprovar in situ a l'estat de les mateixes, però sí que doncs, el camí de l'Avenç ja he vist que pràcticament falta l'última capa de paviment, però que ja està molt endavant. El carrer Abad Mercet també vaig poder comprovar doncs, que ja estan també fent el nou clavegueram, etc. Per tant, entenc que tot segueix el seu curs i que per tant complirem amb els calendaris previstos.
Per la vara de l'Avenç, aquest curs escolar les famílies han estat molt incisives amb aquesta qüestió, amb la urbanització que ells demanen del camí, d'un camí que no es pot urbanitzar de la manera que potser havia estat urbanitzable, urbanitzat abans. Amb aquesta actuació, les famílies de l'Avenç quedaran ja satisfetes i tranquil·les per deixar les criatures?
D'això es tracta. Jo crec que és una voluntat que vam tenir des del primer dia de solucionar aquest tema que ens vam trobar el primer dia que vam entrar en aquest ajuntament i que malauradament ha costat molt per aquests temes que deies més normatius i de buscar la manera idònia per fer aquesta obra. Per fi doncs l'obra està en marxa i estic convençut doncs, que els problemes s'acabaran i tot tornarà a la seva normalitat.
Una altra de les obres o de preocupacions que hi ha a la ciutat és el de l'escola La Mirada. És una escola que està en projecció per fer a un altre indret de la ciutat diferent on està ara. Ara està en mòduls, aquest centre, que es va ampliant mica en mica. De fet, aquests mesos s'està fent la nova pista esportiva, una zona de jocs infantils, el tancament del pati. És una escola que cada estiu es va posant una mica més al dia per anar ampliant i que les famílies sempre estan amb el ai, 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 si comencem o no, tot a punt, que a vegades no ha estat així. Tenint en compte que aquest any el curs escolar s'ha avançat una setmana, el 5 de setembre els alumnes de l'escola La Mirada podran anar al pati i està en ple rendiment.
Sí, aprofitarem demà també per fer aquesta visita. En tot cas, són unes obres que han anat seguint els diferents tinents d'alcaldia que han estat aquest estiu, per tant entenc que tot està funcionant sobre el termini previst i per tant estic convençut de que al setembre podrem començar amb normalitat aquest nou curs. Tanmateix, això també estem avançant amb la nova escola, per tant també és un tema important i per tant ja sabeu que és una prioritat absoluta d'aquest govern, doncs poder tirar endavant el projecte de la nova escola per acabar amb aquesta situació de precarietat i per tant doncs està previst doncs, que a partir d'aquest últim semestre de l'any doncs es puguin iniciar també les obres de la nova escola.
Una nova escola, aquesta construcció que també porta cua sobretot a les xarxes socials perquè hi ha diferents entitats ecologistes que hi estan en contra que es faci aquesta escola a la zona del bosc de Vullpelleres. De fet, dilluns vinent mateix, el mateix dia que torna l'alcaldessa després de les vacances d'estiu, es trobarà una concentració davant de l'Ajuntament a la tarda, convocada per diferents entitats ecologistes, en contra de nou de la construcció d'aquesta escola. Mm. En aquestes darreres dues setmanes han estat molt actius també a les xarxes socials, com ho entomen tot plegat.
Bé, nosaltres seguim amb la decisió que vam prendre en el seu moment, que ja recordo que és una decisió que no va ser fàcil, perquè va ser una situació que ens vam trobar molt complicada d'una escola que estava a punt de començar i resulta que no es podia fer allà on estava previst, i després d'analitzar en el seu moment doncs, totes les diferents opcions i inclús en la fase de propostes es va anar movent fins que vam trobar la ubicació ideal, doncs a partir d'aquell moment la decisió està presa, tenim clar que hi ha unes afectacions, però també tenim clar que farem el màxim compensacions possibles, que estan previstes, que algunes estan en fase ja de molt avançada de tramitació i que, per tant, les dues coses són possibles, la preservació del parc com un espai de lleure i gaudi de la ciutadania i la implantació d'una escola que és del tot necessària pel barri i que, a més, vull posar en valor perquè és una escola excepcional, diria jo, amb sostenibilitat, amb criteris de relació entre el que és l'edifici i l'espai del parc i, per tant, i el projecte pedagògic que el suporta i, per tant, doncs, bueno, jo crec que és un camí que hem de fer, però estic convençut de que d'aquí un temps la gent no ho veurà bé i estarem tots encantats doncs, d'aquesta nova implantació.
Al juny, l'Ajuntament va demanar informació a Ferrocarrils, canviant de qüestió radicalment, sobre l'avantprojecte del nou túnel ferroviari entre Sant Cugat i Barcelona. L'escrit que vostè mateix va enviar es demanava rebre el document tècnic per poder-lo revisar internament i posteriorment poder fer les reunions de treball necessàries per millorar la proposta. No sé si l'han rebut perquè això era a finals de juny, estem a finals d'agost i és un tema que també és important per la ciutat, aquesta demanda.
Sí, a finals de juliol vam poder fer una reunió, en aquest cas a la seu de Ferrocarrils de Generalitat de Catalunya, amb el seu director, i en el qual ens van explicar doncs, l'estat dels treballs. I, per tant, tenim la certesa de que això va endavant, que ara s'encarregarà un estudi informatiu d'aquest túnel, i tot i que encara hi ha diferents alternatives. Per tant, ens vam posar d'acord a treballar plegats per tal d'analitzar doncs, a mesura que avancin aquests treballs, per tal de veure quin impacte tindrà la ciutat i per tant, doncs, des de Sant Cugat poder exigir doncs, que el resultat d'aquesta obra sigui beneficiosa per la ciutat. Jo crec que és una oportunitat per la ciutat d'una transformació molt important de tot el centre de la ciutat en el qual doncs, podríem veure desaparèixer d'aquestes línies doncs, que van en superfície pel centre. Per tant, doncs, hem d'anar seguint-ho, estarem molt a sobre per tal de que així sigui.
Quan parla d'alternatives, per part de la Generalitat hi ha alternatives diferents al soterrament?
Bueno, les alternatives són al costat de Barcelona, diria. Per tant, a nivell de Sant Cugat està molt clar que la solució ha de passar pel soterrament. Sí que, tot i així, a nivell tècnic, doncs, encara hi ha alguns punts a analitzar o a veure quina és la millor solució. I, per tant, doncs, és això. Des de l'Ajuntament farem el seguiment, si cal, amb ajuda externa, doncs amb ajuda externa d'experts en la matèria, per tal de que, això que dic, que el resultat d'aquest túnel doncs, sigui el més ample possible i, per tant, doncs, puguem d'alguna manera recosir doncs, al centre històric de Sant Cugat, doncs, que això, que amb el pas del tren doncs, va quedar doncs, d'alguna manera fragmentat en diferents trossos.
Perquè la part de on passa el tren per les vies que es veu és bastant extens dintre de Sant Cugat. La idea és seria començar per diferents emplaçaments, des de tocant més a les parts de Sant Cugat i anant cap a la sortida, com si diguéssim, cap a Vullpelleres, o es podria començar pel centre més i després deixar els punts finals.
A veure,
no sé si m'explico.
Sí, és una mica complicat. En tot cas, la idea és aquesta, és un nou túnel que arribarà des de Barcelona i abans d'arribar a Sant Cugat es trobarà amb la línia actual i entrarà a Sant Cugat amb via soterrada, diguéssim ja. Per tant, a partir d'un cert punt, entre Sant Cugat i Valldoreix, segurament doncs, les vies desapareixeran i tornaran a aflorar doncs, passat el centre de Sant Cugat doncs, abans d'arribar a Vullpelleres i abans d'arribar a Mirassol, no? Que són les dues línies que es bifurquen en el pont de Sant Cugat. Per tant, bueno, aquest és el marge una mica de maniobra que estem analitzant conjuntament per tal de fer el seguiment.
I ja per tancar, senyor Duc, què esperen del nou curs polític que tot just ara començarà al setembre, amb unes eleccions municipals pel mig, que seran molt emocionants?
A veure, doncs estem molt contents, molt esperançats, amb moltes ganes d'afrontar aquest últim curs. Recordem que han sigut un termini, diguéssim, electoral complicat amb una pandèmia pel mig que també ens ha fet doncs, segurament anar més lents del que voldríem en moltes coses, però sí que ara ja estem a la recta final i per tant doncs, apretar les màquines per tal de que es pugui visibilitzar el màxim possible tota la feina feta i tot el projecte que vam presentar en el moment d'optar l'alcaldia.
Creu que la ciutadania té la seva complicitat en el sentit aquest d'entendre que amb una pandèmia les coses ha hagut de posar-se una mica de parèntesi i després...
Però això ens ho diran els resultats electorals, suposo, eh? En tot cas, que no quedi dubte de que hem fet moltíssima feina, tot i les circumstàncies, i que voldrem repetir, diguéssim, per acabar feines, perquè precisament dins del meu àmbit, que em toca més directament, el de l'urbanisme, doncs els processos són lents i farragosos, hi ha modificacions de planejament, projectes, concursos, i això fa doncs, que això, que amb aquest termini que hem tingut doncs, molt just, i per tant doncs, intentar revalidar el tema per tal de realment anar aprofundint en les polítiques que proposem.
Francesc Duc, tinent d'alcaldia de Desenvolupament Urbà i Habitatge i ara alcalde accidental durant aquesta setmana, gràcies per atendre Cugat Mèdia. Bon dia.
Molt bé, gràcies a vosaltres.